A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
I seguim el duros a quatre pessetes i jo crec que tots, qui més qui menys, estem enganxats a alguna sèrie d'aquestes que fan a les plataformes, que avui en dia n'hi ha tantes. I el que jo els vull dir a aquestes plataformes és per què no han fet encara una sèrie amb un heroi de debò, algú que busca pis. Que això sí que és un heroi autèntic, algú que s'ha d'enfrontar a perills de tot tipus. Ja fa uns mesos vam entrevistar el Joan Carles Codina per parlar d'una polèmica derivada de la normativa que posava topalls al lloguer en certes zones. Ara sabem que els preus dels lloguers no han parat de pujar i volem tornar a parlar amb el Joan Carles Codina. Ell és soci d'Escoda Codina Advocats i expert en temes immobiliaris. Joan Carles, bon dia, benvinguts al Duros a quatre pessetes.
Bon dia.
Escolta, tu la sèrie aquesta d'un superheroi, que, perquè s'ha de ser superheroi, que busca pis, també la veuries, oi?
M'ha semblat fantàstic, sí, m'ha semblat fantàstic, perquè està molt a prop de la realitat actualment.
És una situació difícil. Bé, les dades parlen per si mateixes. Cada vegada la gent s'independitza més tard. No sé si aquesta normativa que intentava posar un topall al preu dels lloguers ha servit per alguna cosa, ha baixat els preus o tots estem veient que no?
Bueno, al final la realitat és tossuda i nosaltres podem explicar-ho com vulguem, però la realitat és que els preus estan pujant, l'oferta està disminuint i, per tant, això vol dir que la llei ha fracassat estrepitosament. Aquesta voluntat de regular els preus ja es veia, ho han dit en el programa i ho han dit molts experts, que això no funcionaria. De fet, fa gràcia que copien un model que ja no funcionava. I això és el que es va posar en pràctica realment i no va funcionar. Mm-hmm. S'ha de dir que el problema no només és la llei, vull dir que, perquè hem de pensar que això també està passant a altres llocs d'Espanya, on no hi ha aquesta llei que topa els preus, tot i que saps que és una llei que volen acabar imposant, no? Que és una de les propostes d'aquesta llei de Podemos, no? Mm-hmm. Però també en aquests jocs on no hi ha aquesta llei també el preu està posant. Per mi, realment, la de fondo, i és que no hi ha un marc jurídic que doni seguretat i que incentivi doncs, que aquesta oferta augmenti. Crec que està clar que el que estem experimentant és que el preu puja perquè hi ha molta més demanda que oferta. Hem de pensar, mira, a Catalunya mateix, Barcelona, els preus han pujat d'un 18 al 20% i l'oferta ha baixat un 59%.
Mare meva.
A Madrid ha pujat un 17% i l'oferta ha baixat un 42%. I la mitja a tota Espanya de la reducció d'aquesta oferta és un 37%, no? Que això ens hauria de fer pensar que està clar que primer el promotor no té incentius per promocionar vivenda de lloguer i els propietaris estan retirant aquestes vivendes de lloguer, o bé perquè les destinen a la venda o bé perquè senzillament prefereixen tenir les vides abans que tinguin el lloguer. Uh-huh. I això és degut a que a Espanya, quan tu llogues una vivenda, si l'inquilí no et paga, aquesta situació se pot agarrar més d'un any tranquil·lament. Que això no anima gaire a posar la teva vida en lloguer. Hem de pensar, a vegades pensem, ostres, som un país de grans propietaris, no. O sigui, la major part del parc de lloguer és de petits propietaris. A vegades tenen un pis que serveix de complement de la seva pensió o dos pisos i, per tant, ostres, aquesta situació genera molta intranquilitat per moltes famílies també, no?
Falta d'oferta, és l'SOS que estàs llançant, Joan Carles. A vegades podem parlar de quin és el problema del mercat immobiliari, que si pugen els tipus d'interès, però bé, tu assenyales això, la falta d'oferta, que seria el problema principal al qual hauríem de combatre, intentar no sé com, que hi hagi més pisos de lloguer al mercat?
Caldria, o sigui, jo crec que l'administració no ha fet la seva feina. I l'administració no vol dir que hagi d'assumir aquesta creació massiva d'oferta perquè té un cost molt elevat i tampoc sigui la seva feina, però sí que hauria, per una banda, promocionar una oferta pública per a aquelles famílies més desfavorides i, per altra banda, crear les condicions adequades que permetin que la iniciativa privada s'hi posi a promocionar. I això ho hem dit moltes vegades al programa. Cal una reforma de l'IVA que faci que el promotor que faci l'IVA pugui recuperar el 100% negativa que li costa fer una vivenda en lloguer. Això ja seria un sentit important i poderós.
Has parlat també...
De pensar que...
Digue'm. Perdona. Digue'm, Joan Carles, sí.
Ara, en aquest moment concret, la demanda està augmentant perquè hi ha més població que necessita aquesta vivenda per anar a viure, però també hem de pensar que Els estudiants han tornat a fer classes presencials, per tant, torna a venir la demanda d'estudiants per pisos de lloguer. El turisme ha tornat. Hem de pensar que el teletreball també pràcticament ha desaparegut i hi ha molts treballadors que també estan en aquesta llei de lloguer. I, a més, en la situació actual, que la inflació està fent que pugin els tipus d'interès, això provocarà que hi hagi menys famílies que puguin accedir al mercat de compra de la vivenda. I també aquesta demanda es desplaçarà a la vivenda de lloguer.
Un altre problema que també has mencionat, Joan Carles, i que està doncs, copsant molts titulars periodístics a ciutats com Barcelona o Madrid, és el problema de l'ocupació. Aquesta sensació que tenen molts propietaris de que si tu te'n vas d'estiu, de cap de setmana, i t'ocupen la casa, et trobes en una situació d'indefensió total.
Efectivament. Està sent un problema, a més, en Catalunya és dels llocs d'Espanya que potser... Hi ha hagut, com degut a la normativa que hi ha hagut com un efecte crida, no? Uh-huh. I fa que molts municipis pues, no? Pues, també ja, siguin del color que sigui, també veient aquest fenomen com una gran problemàtica, no? El que no pot ser, jo crec que en ple segle XXI sigui tan difícil poder accedir a una vivenda. Caldria un pacte d'estat seriós en el qual, doncs, pues, si hi hagués aquesta promoció massiva, bé sigui iniciativa privada, una barreja d'iniciativa privada i iniciativa pública, perquè penso una cosa, estem tenint una situació de relloguers igual o superior a la que hi havia a la postguerra.
Wow.
I no és la situació econòmica que tenim. Aleshores, clar, és un tema molt seriós. Hauria, els polítics haurien de ser una mica i el govern més responsable de deixar de banda anunciar doncs, amb molt de soroll grans reformes normatives que al final el que falta són recursos de l'administració de justícia. Potser caldria crear un tribunal especial que atengués els desnonaments perquè fossin més ràpids. Perquè això funcionés, caldria que un desnonament en un mes es pogués fer. Et deixen de pagar, tu fas la demanda, i que en un mes el jutjat, el tribunal, pogués resoldre aquest desnonament. Això donaria seguretat.
Uh-huh. Agilitzar els desnonaments. El Joan Carles apunta a crear un tribunal específic per aquest tema. Bé, la cosa està difícil, està complicada, i ens encantaria poder donar bones notícies, però vaja, sembla que amb la pujada dels tipus d'interès, que la senyora Christine Lagarde fa poc va dir que el Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès i ho continuarà fent en un futur no molt llunyà, doncs encara ho complicarà tot una mica més, no?
Totalment. Entrem en un període en el que veurem que aquest parc de mesures que s'ha reduït, pues, veurem com es van pujar els preus i veurem al mateix temps com farà que aquesta demanda que aniria a la compra es passarà cap al lloguer. Això també, molt probablement, veiem que a mig plaç veurem com els preus de la vivenda de venda baixarà, perquè clar, hi ha més oferta que no es podrà atendre, i que aquí caldria una mesura, jo penso, del govern que fos ràpida i urgent, perquè clar, la vivenda es considera un bé de primera necessitat. És on desenvolupem la nostra vida, és on tenim una família que desenvolupa pues, la seva vida, no? I això no podem deixar d'atendre.
Sí, el que està clar és que aquí a casa nostra alguna cosa hem de fer molt malament, perquè és cert que accedir a una vivenda és difícil a tot arreu, però veiem xifres de països europeus i les coses no estan tan malament. Veiem la mitjana d'edat en la que els joves catalans i espanyols doncs, deixen casa als seus pares i és elevadíssima en comparació amb altres països del nostre voltant. Estem fent les coses o malament o molt malament, no, Joan Carles?
Sí, però des de fa temps. Pensa que aquests països que tu assenyales, Europa ja fa temps que van crear un parc públic i privat de lloguer important. Té una gran reserva de pisos, de vivendes en lloguer, aquí no. Això no existeix. Clar, hem parlat moltes vegades de Barcelona, per exemple. No? Barcelona té uns 185 solars a la ciutat que podria promoure vivenda i em sembla que ha sigut ara que ha anunciat que farà una promoció importantíssima i ja portem molts anys així. Que el problema hi és, no? Uh-huh. Està clar que s'està fent mal fet, no? I la prova tenim amb les dades, no? I és el que tu deies. No hauria de ser, però avui aquí busqui una vivenda, doncs també és un heroí. Perquè el fet que hi hagi, per exemple, el topall de preus fa que en els jocs on està el topall de preus es retira l'oferta. Per tant, aquella demanda que està en aquesta zona es desplaça a les zones no regulades i l'efecte que té és que augmentin els preus.
Doncs està clar que...
Per tant,
Fèiem broma al principi de l'entrevista d'una sèrie d'un autèntic heroi, que és el jove, o no tan jove, que surt al mercat a buscar pis, i sembla que no venen temps millors pel que fa a aquest tema. Continuarà sent difícil, molt difícil, trobar pis, especialment a les grans ciutats. Doncs Joan Carles Codina, segur que continuarem parlant sobre el mercat immobiliari, sobre el lloguer, sobre la compra-venda de pisos, de soci d'Escoda Codina Advocats, expert en temes immobiliaris. Moltes gràcies per atendre els micròfons a Duros a quatre pessetes.
Moltes gràcies, bon dia.